L'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Tribuna Preferent, benvinguts aquí a Ràdio Sabadell, són 8:15 del vespre d'un altre dilluns, avui 7 de desembre del 2020, en el qual hem de començar parlant d'una derrota del Centre d'Esports Sabadell. Massa ja aquesta temporada, quan hi ha l'opció de sortir del descens, un pas enrere. Quan l'aigua està al coll, un pas endavant. I així estan sent les últimes setmanes del Centre d'Esports Sabadell. Polèmiques al marge, que de veritat ens interessen ben poquet. Ahir, com diem, es va sumar una nova derrota al Caseller, l'onzena ja en 16 partits. En un partit, a més, valgui la redundància, on no estava passant absolutament res de res. Són d'aquells partits de 0 a 0 de manual que malauradament li estan penalitzant molt al Sabadell aquesta temporada, i com es diu en castellà, otro gallo cantaria potser si alguns d'aquests partits haguessin acabat amb empat. Futbol ficció, aigua passada, etc. no serveix absolutament de res, perquè com diem, a 7 de desembre hi ha un parell de setmanetes mal comptades de tancar el 2020 pel que fa a nivell futbolístic, pel que fa al Centre d'Esports Sabadell. L'equip segueix en aquesta zona de descens, encara no hi ha sortit, i per davant, tres partits importantíssims contra rivals directíssims de la part baixa de la Lliga Smartbank. Avui al Tribuna Preferent el fem amb el Roger Manet a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us saluda en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Som-hi!
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Som-hi, pràcticament les 7:33 del vespre. Hem d'engegar aquest Tribuna Preferent, com diem, del dilluns 7 de desembre del 2020. Sabeu, com sempre, que podeu participar amb aquesta etiqueta TP946, amb la qual fa una qüestió d'una horeta, aproximadament, hem llançat una pregunta a través del nostre Twitter, on us hem preguntat precisament per aquest partit, no?, de dimecres contra l'Alcorcón, si creieu que de veritat estem davant la primera final, aquesta primera veritable final de la temporada. Us llegim, ja sabeu que el premi Productes Oficials del Centre d'Esports Sabadell cada setmana. De seguida entrarem en aquesta qüestió. Abans hem de saludar els nostres tertulians d'avui, perquè a més avui tenim gent que s'està connectant. Ja sabeu que les tertúlies les fem via telemàtica aquesta temporada, amb tota aquesta situació del Covid, i avui tenim convidat de Madrid, bon arlequinat, Fran Ocaña. Què tal, com estàs? Bon vespre.
Què tal, Pau? Molt bona nit.
Com dèiem, dona gust, no?, connectar-se a una tertúlia del Sabadell a distància, que no deu ser massa fàcil.
No, i bueno, i em dones l'oportunitat i molt agraït, perquè, com tu dius, seguir a l'equip des de la distància no és fàcil. A tots ens agradaria viure com ahir, per exemple, l'afició que va anar a rebre l'equip a l'estadi, no? I a tots ens agradaria, i jo per distància no puc. I, per tant, estar avui en un programa en directe a Ràdio Sabadell i per parlar del Sabadell, per mi és un honor.
Vinga, segueixo l'ordre que tinc aquí al meu ordinador, d'esquerra a dreta. Gustavo Ruiz, Lanero, què tal, com estàs? Bon vespre.
Bona nit, aquí estem una vegada més, amb unes circumstàncies millors que les de l'any passat, però complicades, per no que no sigui dit, que som al Sabadell i no podem estar mai tranquils.
Ara us pregunto, com teniu el cos avui dilluns, després d'aquesta derrota? I l'última en qüestió, Jesús Maria Sánchez, què tal, com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre, Pau, bon vespre, Fran i Gustavo. Doncs, com diu el Gustavo, patim, no? Patim. A veure si ens podem sortir d'aquest tràngol que portem les últimes setmanes.
Com està el cos després de la derrota d'ahir contra el Real Oviedo? Com us heu llevat avui? Vinga, Fran, dispara tu.
Bueno, la veritat és que la derrota d'ahir va ser força dura. Són d'aquests partits que pot passar de tot. No passava res al partit, però el partit podia passar. Va passar un altre cop, malauradament, és la derrota del Sabadell. És un cop dur pel que dic, perquè era un equip força directe. L'Oviedo tampoc estava fent un futbol espectacular i ahir us escoltava la retransmissió que era el dia perfecte per guanyar l'Oviedo, no? Amb les baixes que tenia el Sabadell, que venia de molt de mèrit a Tenerife, i bueno, que se t'escapi un altre partit en aquestes circumstàncies, i a més amb la jugada polèmica de l'últim minut, que jo venia al cotxe escoltant el partit amb Ràdio Sabadell, que el Sergi Garcés el va cridar al penal, vosaltres, tant tu com l'Adri, que ho vau veure per la televisió, ja donàveu per fet que l'anul·laria, i més quan va anar l'àrbitre al VAR, doncs, bueno, va ser tot plegat una mica dur, sobretot. Com tu dius, avui m'he aixecat molt trist perquè jo, bueno, el partit ahir el donava per guanyat, s'havia de guanyar sí o sí.
Mea culpa total, amb aquesta acció del penal, perquè, insistim, en directe semblava penal 100%. Sí que és cert que, veient la repetició, jo sóc dels qui opino que em vaig equivocar, i com molts ho hem fet, que, veient la repetició, el jugador de l'Oviedo toca la pilota i probablement no sigui una acció punible per ser llançament des dels 11 metres. Després ja entrarem, si voleu, també a debatre si a l'àrbitre se li va de les mans els últims minuts o no. Us pregunto abans per aquesta qüestió, no? Una mica el que comentaves tu, Fran. Ahir es donaven els condicionants per rotacions de l'Oviedo, per baixes, per intentar sumar els 3 punts. Però és que fins i tot, Gustavo, Jesús... Clar, arribem a un punt que fins i tot no costa gestionar fins i tot l'empat, el 0-0.
És una qüestió que nosaltres, a mi no em sorprèn en absolut. A mi, decepcionat ahir, jo decepcionat pel resultat, però és que és una circumstància que hem viscut tantes i tantes vegades, ja no només aquest any, sinó totes les temporades anteriors. L'hem viscut tants cops, això, de que ens empatin o ens marquin en els últims minuts, I fins i tot perdem, que ja comença a ser una miqueta, com he ficat avui en el Facebook, no? Aquesta tarda. Dic, sembla que hi hagi una mica d'atonia ja per la part de l'afició. Diu, bueno, escolta, tu, és una cosa que és normal, no? És normal amb el Sabadell i ja està. Estem a segona A i tots contents i vinga. No sé què dir-te, escolta, de 16 partits perdre'n 11, jo crec que ens ho hauríem de fer mirar una miqueta. No podem culpar sempre la mala sort. La mala sort pot ser un dia puntual, però que 11 de 16 et passi el mateix, ja poder que hi hagi alguna coseta més que hauríem d'analitzar i mirar de fer algun canvi en alguna cosa. Ara no sabria dir-te ben en què, però en alguna cosa s'haurà de canviar, perquè si fas sempre el mateix, els resultats són els mateixos sempre.
Sí, és que a més d'aquestes 11 derrotes, Jesús, moltes han estat molt similars. El d'ahir no és un gol a última hora, però al final també és un partit on no està passant res, on segurament tu has d'assegurar el resultat i no l'assegures.
Sí, correcte. Com ha dit el Gustau, aquest any està sent molt estrany tot el que està succeint. No pot ser que et marquin, ahir no va ser, però no pot ser que et marquin sempre al minut 87, al minut 93, algo passa. I si volem apostar a continuar a segona, jo la veritat és que molt agraït a l'Hidalgo per el que ha fet, i no demanaré la seva destitució tampoc, però si volem apostar per continuar a segona, està clar que algú s'ha de canviar, siguin jugadors o sigui cos tècnic. Si no, amb aquesta dinàmica ens anem a segona B i és un pou de 5, 6, 7 anys o poder no tornar a segona. Penso que s'ha de fer alguna cosa. Al mercat d'hivern s'ha de fer alguna cosa, o si pensem que el tema és de l'entrenador, del míster, doncs hem de canviar, algú s'ha de canviar, si no ens anem a segona B.
Jo no sé si és l'entrenador o no és l'entrenador, el que sí que sé és que poder la plantilla se'ns ha quedat una miqueta incompleta, poder hauríem d'haver estirat una miqueta més el límit salarial, aquell migcampista, es digués com es digués, no ha arribat, el migcampista que repartís més joc i que ho fes amb una mica més de projecció ofensiva, no ha arribat, i crec que això ens està lastrant bastant. Poder també tenir una base de l'equip que és el mateix de l'any passat, en aquest cas de l'ascens, també sigui una rèmora, potser. No? Poder hauríem d'haver renovat algun menys i haver portat algú altre amb més experiència a la categoria. Ara no et diré ni noms ni et diré quants n'hauríem, no? Però sempre poder s'hauria d'haver compensat una miqueta millor amb gent més acostumada a jugar a segona divisió, no? No sé, és una cosa que costa analitzar, perquè hi ha dies que veus que l'altre dia amb el Tenerife vam sortir bé, també vam tenir la sort de marcar de seguida, però sí que es va contemporitzar bastant bé el partit fins que va marcar el Tenerife, precisament. No? Llavors sembla que ens va tornar a entrar una miqueta al canguelo, però vam saber aguantar fins al final. Si aquestes qüestions les poguéssim anar ja perfeccionant més i que ens sortissin amb més... amb més normalitat, no? A lo millor ja no estaríem parlant ara de que ens passen aquestes coses i perdem sempre en els últims minuts, bé que aquest últim partit no va ser exactament així, i estem on estem. Poder estaríem a mitja taula i estaríem parlant d'una altra cosa. Jo, l'Hidalgo, home, jo li dono tot el meu suport a la penya també. Avui, precisament, he fet una cosa que no acostumo a fer mai, però poder perquè no ens veiem prou aquest any amb això del bitxoquet, del virus. He preguntat una miqueta a la gent, no? Teniu alguna cosa, alguna pregunta, alguna qüestió? Bé, en definitiva, tot s'ha limitat a tres. Una ja veurem si la dic més endavant. Però bàsicament això, que sí, que molt suport a l'entrenador, tots estem amb ell, però home, mirar de fer coses diferents, perquè fent sempre el mateix i tenim sempre el mateix resultat, doncs ja veiem on ens estem anant.
Fran.
Sí, estic molt d'acord amb el que acaba de dir en Gustavo. Jo, particularment, per mi l'Hidalgo hauria de continuar. Jo no soc partidari de fer-ho fora perquè, bueno, ja no pel que li devem, perquè bueno, va agafar l'equip quan Amunt estava de baixar a tercera i en un any ha sigut capaç de pujar a segona amb el que això suposa, no? Però sí que estic d'acord en que no podem jugar igual a segona A que com jugàvem a segona B. Vull dir, té un sistema i és fidel a un estil, que això està clar. Cada maestrillo tiene su librillo, no? com s'acostuma a dir, però també ha de mirar el fons d'armari que tenim i el planter que tenim. I potser, bueno, hauria d'optar per un altre sistema, donar més minuts a uns altres jugadors, perquè bueno, té 14-15 jugadors amb els que compta molt i d'altres que no tant, però és que tampoc té molt més d'on tirar. No? Estic d'acord que s'ha premiat potser en excés a la plantilla que l'any passat ens va donar l'ascens i potser la clau hauria sigut no donar tantes renovacions i firmar uns altres jugadors amb més experiència en aquesta categoria que no et perdona. Crec que el que ens està salvant ara mateix també és que els equips que estan a baix també estan punxant, perquè tot i, com dieu, 11 derrotes de 15 partits i de 16 i està l'equip on està i de més, és que si guanyem el dimecres sortim del descens. Per tant, ens està alliberant de moment la situació que també s'està donant en els altres resultats. I ahir també a la retransmissió dèieu que tot estava de cara pels resultats que s'havien donat, que l'Alcorcón va perdre, que l'Albacete va perdre, que jugava el Zaragoza després... I no vam poder culminar no, aquesta gran jornada, però bueno, dimecres tenim una altra oportunitat, a veure.
No, sí, ahir tots els condicionants, la veritat sí. És que estaven molt de cara. Heu obert un meló interessant. De fet, me l'havia guardat per més endavant, però parleu d'excessives renovacions. No us fa la sensació, i us giro una mica l'argument, no sé qui vol començar dels tres, però que, a banda d'això, que és discutible com el que diré ara, no... Hi ha una certa decepció, potser, amb algunes de les noves incorporacions, que potser havien de... o s'esperava més d'ells, que no pas aquells jugadors de la temporada passada?
Sí, especialment amb un o dos. però això no treu que tenim una plantilla doncs, amb un nivell una mica probablement per sota de la resta. I això de que estem en allà, que els altres també perdren, però fixa't que els altres que també perdren són un grupet que d'aquí a 4 dies estarà ja molt diferenciat, si això no canvia, de la resta. Serà un grupet que ens estarem fotent les bufetades fins a l'últim dia i a lo millor per una plaça o dues de sortir del pou, no? De sortir del descens. Això és molt perillós, que ens quedem amb aquest peloton del darrere i haguem de lluitar d'aquesta manera fins al final de la temporada. Hauríem d'estar a mitja taula i procurar, doncs això, que no se'ns escapin, però a la mitja taula, no tan avall. Això és molt perillós. Estem jugant una miqueta en poc i si seguim així, poder d'aquí 4 dies, quan dic 4 dies, potser parlo d'aquí un mes, ja no tinguem tanta esperança de que, mira, que estem a 3 punts, a 3 punts, a 3 punts, i el següent a quants està? Ja, perquè em sembla que ja són 6. Això és molt perillós i hem de canviar aquesta dinàmica com sigui. I a l'Alcorcón també tenim mala llet perquè l'Alcorcón que ens enfrontarem ara no és el mateix que ens haguessin
pogut enfrontar quan va
tocar. Aquest Alcorcón ja porta una eufòria a sobre i una de victòries que no és el mateix. Vull dir que vindran aquí com han vingut altres primates a jugar. I és perillós aquest partit, té trampa aquest partit.
Després si us sembla parlem de l'Alcorcón, perquè jo estic amb tu, Gustavo. Al final, aquell Alcorcón que havia de venir entre setmana, diria que era finals d'octubre, no és ni de bon tros l'Alcorcón que vindrà ara, ni molt menys, i al final tot per una errada de laboratori, per... Bé, és igual, després,
sí, bueno.
Després hi entrem, perquè de veritat que és un xou. Una mica al fil d'abans, Jesús, no sé si ho dèiem abans, al principi, cada cop que estem allà no ho aconseguim, de cap de les maneres. Treure el cap, que potser les coses, amb les dinàmiques, famoses dinàmiques, vés a saber, quan el Sabadell, si surt del descens, com ho gestiona, com es veu en aquesta tesitura. Però fa la sensació que quan més fotuts estem, i em perdó de l'expressió, allò que, hòstia, més d'un partit de diferència, guanyem. Ara, quan tens l'opció, no hi ha manera.
Sí, és veritat. Sempre que estem allà a un punt, a 2 puntets, sempre estem endollats, vinga, va, que d'aquesta sortim, si els altres no donen amb la clau, i la veritat és que, bueno, aquests són els partits que perdem i ens venim més avall. I quan estem més avall és quan igual guanyem aquest partit que deixa un puntet, 2 puntets, però no acabem de sortir. La veritat és que no acabem de sortir. Tampoc tenim un equip... sí que és cert que és una temporada molt diferent, que no hi ha hagut pretemporada normal i corrent, que l'equip és... la meitat de l'equip és nou... Però, tal com ha dit el Fran, estem jugant com a segona B, amb un esquema que ens va sortir molt bé a segona B, però just un partit que vam jugar amb 4 defenses vam guanyar, i allà es va acabar l'aventura de jugar amb 4, i estem empecinats a jugar amb 3 centrals i amb 2 carrilers i amb 2 migcentres, i hem arribat a acabar partits amb 4 laterals, amb 3 centrals, amb 2 pivots defensius, i és... No sé, jo no l'acabo...
I una vegada rere l'altra anem caient en el mateix i els resultats acaben sempre els mateixos. I això és el que jo dic i el que molta gent veu, pel que comenten i pel que he sentit i pel que avui m'han dit també en el xat de la penya, que senyor Hidalgo, potser és moment de fer altres coses, de provar altres coses, de donar-li un canvi una miqueta a l'assumpte, perquè aquest sistema que ens va anar tan bé l'any passat, aquí ja no és tan bo. Aquí hi ha equips que juguen d'una altra manera i que tenen un nivell i una qualitat molt més alta i tios molt més experimentats. I poder ja és qüestió de provar altres coses, Des de la meva ignorància, però bueno.
Tenim jugadors que no els hem vist. El Romero no l'hem vist quasi. L'Aaron Rey amb comptagotes. No sé. No. Algú té que passar. Evidentment, nosaltres no estem als entrenos i no veiem el que passa dins del vestuari, però algú més enllà, igual sí que passa que se'ns escapa una mica.
Bé, això també dels esquemes i dels sistemes és un meló també comentat, molt comentat en les últimes setmanes. També és cert que segurament estem en el de sempre, no? Si tu aquests... Que entro un altre cop en el terreny de la ficció, però és que realment has estat molt a punt i molt a prop de, en comptes de portar ara mateix els 13 punts que porta el Sabadell, portar-ne 18-19. No creieu, insisteixo, és ficció, però no creieu que, per exemple, ara posàveu per exemple el cas de, crec que Jesús esmentava sense dir el nom ben bé el dia del Tenerife, no? Que al final acabes amb dobles laterals, amb molts defenses sobre el camp. No creieu que al final, quan s'ha vist una versió més pràctica de l'equip, realment sí que s'ha pogut assegurar el marcador, Fran?
Sí, però és que això és el futbol, perquè si amb el que tenim i amb el sistema de l'Hidalgo, com tu dius, els partits, en comptes de perdre'ls, els que hem perdut, els guanyem, doncs tot estaríem dient totalment el contrari, no? I estaríem dient que què bo el sistema de 5 defenses, que què bo el doble pivot i 2 mitges puntes. Per tant, com en aquest cas la moneda ha sortit creu, no? com s'acostuma a dir, doncs és normal que ho critiquem i que demanem que es busqui una altra solució, que és, com deia abans el Jesús també, un partit que es va jugar amb 4 defenses les coses van anar diferent. El doble pivot jo crec que és una parcel·la del camp, que també ho mencionava abans en Gustavo, que deixa molt de desitjar. És que no podem dependre tota la vida de l'Àngel Martínez, que ja té una edat també, i en aquesta lliga que jugues cada 3 dies és un jugador que no pot complir sempre, i un altre que s'ha fitxat precisament per donar contundència al mig del camp, com és, per dir un nom, perquè podríem assenyalar molts, però l'Iker Undabarrena, que és un jugador que el fitxes per precisament donar aquesta consistència al mig del camp, doncs no està adquirint el nivell que s'espera d'ell. Un altre com l'Antonio Romero tampoc se l'està veient. El Xavi Moniquet en aquests últims 2 partits sí, però no està tampoc entrant en la dinàmica. Doncs bueno, és el que diem, no? Potser un altre sistema, provar més coses, poblar una mica més al mig del camp, jugar només amb un mitjador, jugar amb extrems, no sé, buscar una altra cosa, perquè és el que diem, la mala sort la pots tenir un par, el pots tenir 2, però o tots els que perdem a l'últim minut és per mala sort, és per...
Sí, sí.
No s'ha encarat el partit com tocava.
Això ho he dit repetidament, en les últimes jornades també, Antoni Hidalgo, en roda de premsa, que ell tampoc creu en el tema de la sort.
Doncs això, ell mateix també ho diu i ho veu, potser que hagi de començar a fer coses diferents. Jo és que, aviam, excepte això que dius de que estaríem parlant d'una altra manera si alguns gols no haguessin entrat o nosaltres ens haguessin entrat, doncs mira, jo aquesta sensació només l'he tingut amb el Tenerife. Amb les altres victòries he tingut la mateixa sensació que teníem amb les derrotes. La setmana que ve tornem a estar igual, tornem a perdre o tornem a patir com condemnats. Per què? Perquè no li veus una solidesa en el sistema, no li veus una solidesa en el joc de l'equip. Excepte, repeteixo, per mi, sobretot, la primera part del Tenerife, que sí que es va contemporitzar, es va seguir tirant endavant, i quan ens van marcar, mira, ens van marcar aquell xaval, probablement no tornarà a marcar un gol com aquell en ser punyetera vida, però ens va marcar i ens va tornar a fotre l'acolloniment a sobre, i vam començar a tirar una mica més endarrere, i els canvis que va fer va encertant des d'aquest punt de vista, no? Però els altres partits que s'han guanyat, jo aquesta sensació no l'he tingut, només l'he tingut en aquest últim. I després tornem una altra vegada amb l'Oviedo a lo mateix de sempre. Jo crec que fa falta canviar més coses.
Sí,
al final...
Jesús, sí.
Al final, jo no soc entrenador ni ho seré mai, però sí que és cert que si jugues amb 3 centrals i 2 pivots i la lluita a la segona divisió està al mig del camp, perquè l'estem veient, te'n vas a la guerra amb un tio de menys, com a mínim, contra la resta d'equips, i s'està veient. Vam jugar un partit amb l'Undabarrena, la Tricuevas i el Boniquet. Va sortir molt bé i hasta aquí l'experiència. Tornem amb l'Àngel i tornem amb el de l'any passat, i la veritat és que estem patint, no? Algú s'ha de canviar.
Sí que és cert que alguns destacaven la figura de Boniqueta ahir. Opinió personal, no sé vosaltres si el preferiu potser més a la mitja punta, acompanyant Stoichkov i allò com a tercer teòric mig centre en algun moment puntual, que no pas ahir que jugava de mig centre pur fent parella amb un altre jugador del seu costat.
A mi m'agrada més amunt, concretament m'agrada més amunt, que jugui una miqueta més avançat, sí. Dóna més joc.
És que el doble pivot pateix molt perquè no és un jugador excessivament defensiu. Quan jugues amb doble pivot tenen que tenir aquesta dosi de defensiva, perquè els altres que et poden ajudar són perfils ofensius i després ja tens el central darrere. A mi m'agrada Xavi Boniquet o amb un tribot o una mica més amunt.
Sí, jo també estic d'acord. Jo penso que el doble en aquestes circumstàncies i veient que patim tant al darrere, hauria un jugador més físic com l'Adri Cuevas, l'Iker Undabarrena, o algun jugador més, com diem, l'Àngel Martínez, acompanyat per algun d'aquests, i Xavi Boniquet, si el vols posar, perquè és un jugador que de qualitat li sobra al de Terrassa, pot jugar més al davant, com va jugar el dia del Tenerife, per exemple.
Bé, això, com diem, aquest capítol, al voltant de les variants tàctiques que poden haver-hi, l'opinió dels nostres tres tertulians. Abans d'anar a publicitat, de veritat, volia passar de puntetes perquè va passar ahir, però tampoc, personalment no m'agrada recrear-me massa. El show del final del partit ahir de l'àrbitre amb el VAR, amb les grogues, amb l'expulsió, què us va semblar?
L'àrbitre podria temporitzar una mica més, també, però bueno, el VAR està per el que està, no? Abans aquesta jugada l'hagués pitat penal i de fet ho va fer i ja està, i no haguéssim dit res. S'haguessin queixat els de l'Oviedo, segurament. Escolta'm, ho van analitzar, no sembla penal, doncs adeu, no hi ha res més a dir. Jo entenc que l'entrenador se sulfuri una miqueta perquè allà ho veu d'una altra perspectiva, i no té l'oportunitat, o potser també s'hauria d'agafar els entrenadors i portar-los a davant de la pantalla del VAR perquè poguessin veure la jugada i entendre millor la decisió de l'àrbitre, no? Però no sé, jo crec que estava una miqueta desesperat, és normal, estava desesperat perquè cony, se li van anar el puntet que ja veia a tocar, no? És una reacció humana, és una reacció comprensible, però bueno, per això està el VAR.
El pitjor, segons les paraules d'Hidalgo, Fran Jesús, és que potser estava massa marcat, no?, per l'àrbitre des del principi, que explicava que a la primera part ja l'havia anat a avisar, sí, que a la grada, sí, sí, hi havia jugadors que s'estaven queixant i que això era responsabilitat de l'entrenador, que és la primera vegada que ho escolto, però ahir anava ja predisposat a fer mal, en aquest cas semblava, Gorostegui i Fernández Ortega.
Sí, com si l'entrenador fos el responsable civil, no?, dels que estan a la grada, bueno, a la banqueta, a la grada. Jo no vaig poder veure el partit, estava de viatge i vaig, bueno, com m'he dit, no?, escoltant la ràdio, s'estava escoltant a vosaltres, i en Sergi va dir que l'àrbitre, bueno, no havia encara tret totes les targetes que de la mitjana que tenia, no?, que eren 5 i pico, si no recordo malament, i al final del partit no sé quantes va mostrar. Sí. I pel que dieu del penalti, doncs, bueno, en primera instància el pita, pel que diem, pel VAR ho rectifica. També jo crec que el nerviosisme de l'àrbitre també va quedar demostrat que en primera instància senyalava a porta, després a bot neutral, quan la jugada va acabar en córner. Per tant, bueno, ja després, deixant de costat lo de Hidalgo, que el propi a la roda de premsa va dir que en Víctor García va acabar el partit amb molèsties al genoll d'aquesta entrada, que podia ser penal. Bueno, el VAR va decidir que no, això no podem dir res, però sí que és veritat que l'àrbitre, jo penso que se li va anar una mica el partit a les mans, no per la decisió del penal, que rectificar de savis, i si considera que no era penal, doncs cap endavant, què hi farem, però sí amb això de tanta targeta, expulsar l'Hidalgo quan, en teoria, segons hem llegit, no es va referir als àrbitres en cap moment. Doncs, bueno, va acabar tot de la pitjor manera, perquè no només no vam tenir, sinó que ens han expulsat a l'entrenador, sí. I, bueno, i totes les targetes grogues de l'Stoikov uns minuts abans. I,
no, i veurem perquè, segons la sanció, Hidalgo ja podria pràcticament dir adéu aquest 2020. Sí, recordem que mínim seran dos partits i veurem si un més per reincident o no. Que ens diu també el José Antonio Martín Utrera, ens apunta que al final l'entrenador és el màxim responsable del que succeeix a la banqueta quan no se sap que qui ha sigut, que és el qui mana. Jo aquí entenc també que hi ha una figura d'un delegat en aquest cas i que, clar, més tal com està ara mateix muntat tot el tinglado, que diria aquell, no? Amb els jugadors a la grada perquè no poden seure a la banqueta, trobo que és difícil de controlar, però bé, tampoc no estàvem allà in situ. Remata-m'ho tu, Jesús, i anem a publicitat.
Bueno, la veritat és que, no sé, això va donar a entendre a l'Antonio Hidalgo, que el van fer responsable del que havia succeït a la banqueta. Bueno, a veure si guanyem el proper partit, igual sense ell, igual guanyem, no sé.
De moment l'únic de temporada sense ell l'hem perdut, a les Gaunes, recordem. Sí. D'entrada, aquest dimecres, això del Vall dels Horaris és una bestialitat, dimecres hi serà novament Ignasi Salafranca, dirigint en aquest cas des del terreny de joc, però ben comunicat amb el...
Què li passa amb Juvenal?
No, simplement per una qüestió federativa, per una qüestió de títol, de titulació, no pot seure a la banqueta. És així, el sistema, però bé. Com diem, en constant allò comunicació, també, com avui dia és molt fàcil comunicar-se amb la banqueta i per tant estaran en constant contacte. Fem una aturada per la publicitat, 8:02 del vespre, i a la tornada seguim xerrant, avui amb el Fran Ocaña, el Gustavo Ruiz i el Jesús Maria Sánchez. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Vuit i quatre del vespre, seguim aquí a la 94.6 en aquest tribuna preferent d'avui, dilluns 7 de desembre del 2020, fent tertúlia amb el Fran Ocaña, el Gustavo Ruiz Alanero i el Jesús Maria Sánchez, després de la derrota d'ahir del Centre d'Esports Sabadell, 0-1 contra el Real Oviedo, en aquesta nova derrota en un partit. De fet, ho deia avui l'Adrián Arroyo a l'Hotel Suís, molt de l'estil Màlaga-Mirandés, on no estava passant absolutament res i al final d'una jugada aïllada el Sabadell sempre acaba surt perjudicat, i són aspectes de concentració, d'intensitat, de contundència, que ha de seguir treballant l'equip d'Antonio Hidalgo, perquè, insistim, està pendent de dos partits que juguen avui, una a l'Heliodoro entre el Tenerife i el Leganés, i l'altra a Son Moix entre el Mallorca i el Castellón. De moment, Acaba de començar la segona meitat, ara l'estava comprovant, entre el Tenerife i el Leganés no es mou el marcador, a l'Heliodoro 0-0. Per tant, pendents de saber com acaba el Sabadell de jornada en aquesta classificació, que al final, i amb això reprenc el fil, el millor de tot plegat és que la cosa està molt barata, no?, aquest any, que segueixes sense fer ni de bon tros un primer terç de temporada. No sé l'adjectiu que li voleu posar a vosaltres, però és que estàs allà. I al final sí que és cert que, en certa manera, ha de ser l'hàbitat, no?, del Sabadell. Potser, allò, les 17 jornades en descens és difícil de digerir, no?, però que aquest any tocava patir ja n'érem tots conscients, i potser la millor notícia és que la lluita segueix allà.
Segueix allà, però és el que et deia abans, eh? Si ens despistem dos jornades més, estarem ja amb un grupet que s'estarà fotent de bufetades per una plaça de salvació. I aquesta no és la lliga que hem de fer nosaltres, perquè si no, el més probable és que acabéssim baixant, si això segueix fins al final l'esperança. Si fem una mica de retrospectiva, amb l'última temporada que vam pujar a segona, amb Carreras, que vam anar molt bé la primera volta, va ser una meravella, la segona va ser un autèntic desastre per llançar, per plorar, i ens vam salvar perquè el Villarreal va baixar i el filial se'n va haver d'anar una categoria més avall, si no, baixem de seguida. Ens hagués durat ben poc la cosa. Però anem a confiar que aquest any sigui al revés, que ara, a la segona volta, comencem a fotre aquí l'empenta i comencem a pujar posicions.
Sí, jo destacava això també, que la nostra sort de moment està siguent aquesta, que els altres també estan punxant i que el dimecres, si guanyes, pot sortir del descens, però estic d'acord amb el que diu el Gustavo, que continuant aquesta dinàmica, per molt que tinguem la permanència a 3 punts, és que ens veurem que a falta de 10-15 jornades pel final estarem 6 equips, com s'acostuma a dir, a la zona calenta, lluitant per dues posicions només de salvació, parlo hipotèticament, no? I això és molt perillós, perquè n'hi ha d'altres equips que comparació d'experiència, de jugadors i demés, tenen molta qualitat i saben jugar en aquesta dinàmica, no? En aquesta circumstància, i per tant és perillós jugar-te-la tota a les últimes jornades i intentar salvar-te al final. No sempre serà el dia d'un lot, hem de competir i fer la feina abans.
Jesús, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Sí, bueno, el millor de tot és que encara estem vius, sembla mentida, però dintre del desastre que s'està fent, estem vius encara. Espero que arribem al gener amb possibilitats de continuar vius, fer algun canvi i que puguem resistir aquesta temporada, el que queda.
Entenem també, ara que parles del gener, entenem també les circumstàncies en les quals es mou un club com el Centre d'Esports Sabadell, i sabent que bona part de les fitxes estan ocupades, de fet, si no hi ha cap sortida, hi ha només una lliure, espereu un moviments del club. Cap a on creieu que anirà l'aposta?
Home, si no hi ha moviments del club, ha de ser l'entrenador el que canvi radicalment de manera de jugar a l'equip, perquè si no entra ningú més, ja veiem el que està passant. Jo crec que la plantilla se'ns ha quedat curta, se'ns ha quedat escassa en les posicions específicament que estàvem comentant abans, i això ho estem notant i anem lastrats per això.
No sé qui volia dir...
Sí, jo, disculpa, Pau.
Digues, Fran, sí.
Sí, jo crec que estic d'acord amb el que diu el Gustavo. Si es queda tot tal com està, el que s'ha de canviar és el sistema o apostar per uns altres jugadors o el que faci falta, no? Però jo el que demanaria, el que faria, clar, parlem com a aficionats i no estem visquent dia a dia el que passa dins del club ni les possibilitats econòmiques del que es pot fer, no? Però el que sí que veuria amb molts ulls és que es donés alguna que una altra baixa, perquè hi ha jugadors que no estan comptant i que estan ocupant, òbviament, una fitxa que podria ocupar un altre jugador que podria arribar a l'equip per sumar i per donar un salt qualitatiu a l'equip, no? Per tant, només n'hi ha una fitxa, aquesta jo l'ocuparia sí o sí, i després intentar alliberar una mica les fitxes i ocupar-les amb jugadors amb els que sí que compti, tant l'Hidalgo com en Joan Alca.
Jesús?
Bueno, és que jo faria arrel del que ha dit a Gustau a l'inici, i és que poder ens hem quedat amb massa jugadors de l'any passat, sí que faria, clar, és el que faria jo, que ja he dit abans que no soc entrenador, però sí que faria alguna baixa d'aquests i faria algun esforç, si volem continuar a segona, amb un parell de jugadors que siguin contrastats de la categoria per poder mantenir l'empenta, perquè si no ho veig força malament.
Bé, veurem, és un capítol que obrirem tot just d'aquí pràcticament un mes, eh? Recordem que el dilluns 4 de gener s'obre el mercat i veurem què fa el Sabadell, que té intenció, tot s'ha dit també, de sortir al mercat, eh? De veure les possibilitats que ofereix aquest mercat i realitzar algun o alguns moviments, si donat el cas hi ha alguna baixa, per poder reforçar la plantilla en les possibilitats també del límit salarial d'enguany, aquesta plantilla de cara a la segona volta de la competició, que començarà a mitjans de gener aproximadament. Compta també això amb una visita molt dura com és a Almeria, eh? Recordem que el Sabadell comença el 2021 a Girona i a Lugo, a Girona i contra el Lugo, tancant la primera volta, però després ja comença la segona anant a ni més ni menys que Almeria. Entro en un aspecte també molt, molt breu, que em va cridar, de fet ho vam comentar ahir al Sabadell en joc, em va cridar força l'atenció, no sé com ho vau veure vosaltres, i de seguida parlem del Corcón també. La gespa de la nova Creu Alta. Aspecte preocupant, no? No sé si de l'últim partit que va caure un aiguat, però home, una gespa nova de trinca d'aquest estiu, que pràcticament no s'ha tocat, que pràcticament no s'ha entrenat allà, veure-la com estava ahir, preocupant, no?
Mira, ara que comentes això, jo hi vaig estar-hi fa un parell o tres de setmanes i vaig treure el cap per allà amb un momentet en què estaven passant la màquina aquella, que no sé què cony fa aquella màquina, que la xapa o que sigui. Aquella màquina estava deixant uns regarots brutals, i ho vaig comentar amb les dues persones que hi havien amb mi, dic, s'estan carregant la gespa, l'estan destrossant. A part que fotia uns sots, uns sotracs, i aixecava unes peces, unes clapes, unes boines de gespa brutals. Però dic, aquesta gespa d'aquí quatre dies està per llançar-la. I mira, m'estàs donant la raó. Vull dir, a lo millor és un tema de calibració de la màquina o no sé què coi, però aquella màquina, a mi, que torno a repetir, no en tinc ni idea de lo que fan, no hi entenc.
No som experts en jardineria,
El que vaig veure és que aquella màquina no arreglava res, aquella màquina destrossava la gespa.
Ho va explicar el Sergi ahir, a la Transmi, l'empresa encarregada, en aquest cas, de la plantació de la gespa, no és la mateixa que l'encarregada del manteniment.
Del manteniment, vale. Sí, jo em recordo que el dia del Fuenlabrada, que va ser quan va ploure tant, si no recordo malament,
sí.
Ho vau comentar vosaltres també al partit, ho va dir en Sergi, que la gespa és nova, que, òbviament, no? que l'aspecte de la nova Creu Alta era idíl·lic, una catifa, no? Com s'acostuma a dir, però que el drenatge no s'havia canviat. I el drenatge no va... Bueno, ja vam veure, no?, el dia del Fuenlabrada, que vosaltres també ho destacàveu, que decepcionava una mica, perquè amb una gespa tan maca, amb una gespa que a priori tu la veus i dius, ostres, és que donen ganes de jugar aquí, i amb una pluja que bueno, en qualsevol altre estadi s'hagués drenat bé i es podria practicar un futbol en condicions, a la nova Creu Alta no és així. Per tant, sí que la paraula jo crec que és decepció, perquè si et gastes els diners en adequar tot l'estadi en aquesta categoria, t'has tingut que ficar en obres perquè t'ho demana la federació, la lliga, qui sigui, i canvies la gespa, doncs, bueno, jo crec que el paquet hauria de ser complet, no? I fer-ho tot en condicions.
Si no canvies el drenatge després dels diners que has invertit, això és una autèntica xapussa. I no sé qui és el responsable de que no s'hagi canviat el drenatge, però és una xapussa total. Clar i català, més, és que aviam.
Sí, sí, veurem. Veurem el club que diu al respecte, perquè insistim també que al final el manteniment, ho dèiem abans, el manteniment és d'una altra empresa diferent al de la seva instal·lació en el seu dia. Va, que queda un quart d'hora i hem de comentar més qüestions.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Ho rematarem, com diem, en l'últim quart d'hora parlant del partit del dimecres, perquè dimecres torna a haver-hi partit, a partir de les 7, aquest Sabadell Alcorcón, partit de la setena jornada, ajornat en el seu dia pels falsos positius de l'Alcorcón. Ara els hi pregunto als tres tertulians, però us hem preguntat a Twitter si estem davant de la primera veritable final pel Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada. Llegim alguns comentaris dels nostres oients que han participat amb aquesta etiqueta TP946. Com sempre, el sorteig de productes oficials del club cada setmana. Ens deia, per exemple, la Miss Evelyn que tot el que no sigui guanyar és un clau més al taüt. El Josep, que això ens ho hauria de dir al club, perquè pel que sembla tot va viento en popa. Cada setmana diuen que només estem a 2 punts de la salvació. Esperem estar a 6 per fer coses. El Dume diu que per ell sí que és una final, però no serveix de res guanyar i perdre diumenge, almenys tenir bones sensacions. El Javi, que i tant, que en aquesta primera volta nefasta de resultats el partit contra l'Alcorcón és una motivació per veure'ns fora de la zona de perill si el Castellón avui no guanya, i el que significaria també guanyar un rival directe. El Roger Capella ens diu que cada partit és una final, el de l'Alcorcón també, però convida al pessimisme veient l'impuls d'Anquela i l'expectació que genera. Desitgem guanyar, però no baixarem si perdem aquest partit. El Bernard ens diu que mentalment que sí, que és una final, que guanyar l'Alcorcón suposa no deixar aquest grup d'equips en llocs de salvació. Perdre amb un altre rival directe suposa quedar tocat definitivament mentalment per jugadors i per afició, encara que l'afició de veritat sempre i serà al costat del club, diu. Per exemple, el King Kirby ens diu contra l'Albacete també era una final i es va perdre i no va passar res, i menys si s'hagués guanyat ahir. Tots els partits són importants i aquest encara ho és més, però tots són petites finals. Queden 25, però cap és definitiva. El David ens diu que no és una final, però sí un cop important contra un rival directe, allò del més 3 o menys 3, que s'ha de tenir empenta i fer bé les coses i esperar que la pilota entri. Les bases estan posades, només hi hem de creure i anar tots a una. Amb un nois, diu, amb un centre d'esports Sabadell. I, per exemple, Juan Rodríguez ens diu també, ara fa uns minuts, que és una final a caixa o faixa. Aquesta, en certa manera, també ens diu que veu massa complacència, diu en castellà, cap als mitjans de comunicació que seguim al Sabadell, que no es pot apel·lar a un partit pla sempre que cau la moneda contra el Centre d'Esports Sabadell. Potser és que no hi ha sistema, jugadors ni entrenador per aguantar-se a la Lliga de Futbol Professional, diu en aquest cas el Juan. Bé, opinions per tots els gustos, totes respectables. Els mitjans, tots s'ha dit, també hem rebut la nostra dosi en les últimes hores. Jo em mantinc en el meu argument de la setmana passada. Per aquesta regla de 3 també tenim part de mèrit, i perdó, perquè és totalment ironia i no ho crec, però per aquesta regla de 3 també tenim mèrit en l'ascens de la temporada passada, perquè, bé, en fi, us ho pregunto a vosaltres. És una final o no és una final? Gustavo, va, que estaves a punt de parlar.
Parlant de la xarxa, el que sí que he copsat jo quan he fet aquesta pregunta aquesta tarda és que, a part de tot, moltes coses que ja hem comentat aquí i que no cal repetir, hi havia dues queixes, i ara ja veuràs. Una, gent que es queixa, i parlem de gent que teòricament, jo no ho he llegit, teòricament mostra el seu desacord adequadament, amb educació, etcètera. Que el senyor president els bloqueja en el Twitter, i dos, també rebeu bastant vosaltres, com acabes de dir, que sou massa complaents i que, a més, no us agrada gaire que la gent mostri aquest desacord amb el club.
Ho hem dit en les últimes hores, amb el club a nosaltres ni ens ve ni ens va en aquest sentit, però sempre que sigui una crítica, des de tot el respecte, evidentment totes les opinions són lliures, però sí que és cert que també hi ha hagut alguna que no ha anat en aquest sentit. Minories. La resta, evidentment, es pot criticar i es pot pensar absolutament i lliurement que els mitjans també podem tenir part de culpa. Jo, sincerament, no ho comparteixo ni de bon tros, però vaja. Crec que és més productiu.
No,
també
no és culpa, eh? Si
no.
Culpa en què? En que l'equip vagi com va?
No, és que hem rebut comentaris al voltant d'això, que al final el rendiment de l'equip també està lligat a que nosaltres no fotem massa canya a l'equip. Insisteixo, opinions per tots els gustos, però al final
El rendiment de l'equip, evidentment, no pot estar condicionat a que els mitjans de comunicació fotin...
O a generar un ambient més hostil o més crític. Sincerament, no sé, i ara perdó que m'escalfi per això, però no entenc de què pot servir. Però vaja, aquí...
De res, no pot servir de res.
O sigui, quan dic el que dic és perquè sí que he copsat que molta gent es queixava d'això i del water que ja he dit abans, que no cal tornar a insistir. Ell sabrà per què ho fa i els altres per què els hi han fet, no? Vull dir, però que sí que la gent troba ja no només el que estigueu més o menys crítics, sinó que és com si semblés que us molestés que la gent critiqui, eh? És el que jo he copsat aquesta
Mira,
tarda.
Mira, jo i ara llançaré...
Transmissió jo ara.
Ja, amb això ja moriré el tema, perquè de veritat que no és el tema principal del Tribunal Preferent, ni molt menys, però trobo també que alguns comentaris que hem rebut, i ara parlaré en nom de l'Adri i del Sergi, em sap greu també per ells, perquè preferiria que es defensessin ells, perquè jo no he rebut ningú comentari a títol personal, però, per exemple, a l'Adri se li ha acusat en les últimes hores de certes preguntes que no va fer a la roda de premsa, insisteixo, és que al final estic posant fet sobre la taula, eh? L'Adri se li acusa ahir de preguntar a Antonio Hidalgo al partit per la jugada del penal, i les seves preguntes van orientades a que va ser un partit massa pla del centre d'esport Sabadell, a què li està passant al centre d'esport Sabadell, per què no és capaç de treure una bona versió quan es veuen opcions de sortir del descens, i que Antonio Hidalgo expliqués què havia passat amb l'àrbitre, punt. I amb el Sergi Garcés, tres quarts del mateix, va fer una crítica a l'equip just acabar el partit. Per tant, al final estic posant sobre la taula coses que van passar durant la retransmissió. A partir d'aquí, que es vagi generant una bola d'això, no podem controlar.
No, jo no crec que el que he sentit jo, o he llegit, millor dit, aquesta tarda, sigui quan he fet la pregunta, sigui tant en aquests aspectes, sinó una miqueta la dinàmica que portem des de que ha començat la Lliga.
Sí,
i
no,
ja està, jo també ho vull deixar aquí perquè tampoc és
no,
una cosa que a mi em preocupi gaire, sincerament.
No, i al final que és... I amb això ho remato de veritat, però és... Al final, si pocs que som i no anem massa benvinguts, malament rai. És una final o no és una final? El partit del dimecres, va. Anem a canviar de tema.
Totes ho seran. Totes ho seran fins que no sortim d'aquí i estiguem a mitja taula. Amb una mica de coixí.
Jesús, va, que fa una estona que no t'escolto.
Correcte, correcte. Totes són una final, perquè inclús si sortim de descens i ens posem un puntet, dos puntets per sobre, tot seguirà sent una final. Aquest any toca patir i tot serà una final.
Tu, Frank, què creus?
Mira, jo vaig preguntar un cop a un jugador fa unes setmanes sobre això mateix, no? Si cada partit era una final, si se la podria parlar de final, i em va dir una frase que per mi se m'ha quedat marcat i me l'ha fet meva, no? I és, una final no és perquè si perdem, a la setmana següent tenim una altra oportunitat per revertir la situació, no? I una final no es dona una segona oportunitat. I en aquesta... I vaig per aquí, no? Per mi és un partit molt, molt, molt important, però també ho era el d'ahir, també ho era el del Tenerife, i ho serà el pròxim partit, no? I ho serà amb el Girona, amb el Lugo, al gener, com tu has dit abans. Per tant, anant una mica per el que diu el Gustavo, tots els partits són iguals d'importants. És importantíssim guanyar el dimecres a l'Alcorcón, com va ser importantíssim guanyar a casa al Leganés o a les Palmes o a la Ponferradina allà, com també va ser una excepció perdre amb el Mirandés. Per tant, per mi cada partit és igual d'important, sigui quin sigui el rival, perquè tant l'Espanyol com el Castelló com qualsevol altre equip d'aquesta lliga són difícils de guanyar i cada partit és bueno, diferent i s'han d'encarar d'una manera diferent i anar per totes.
Sí que la llàstima potser, i crec que ho deies tu, Gustavo, abans, que... Clar, també potser fèiem amb aquest argument ahir amb el Real Oviedo, perquè dèiem, home, un equip amb baixes, que ve amb una dinàmica negativa, clar, amb rotacions, després mai saps el que pot passar, però recordo que dèiem aquell argument també a l'octubre, no? L'Alcorcón, mala dinàmica, els jugadors amb Covid no han pogut entrenar, hauran de venir a la nova Creu Alta, es veia pràcticament com home, una ocasió propícia per sumar els 3 punts. Ara tot el contrari, ara ho deies tu abans, ara arriben amb canvi d'entrenador, amb Anquela, amb una dinàmica més positiva.
Tothom pensava guanyar aquests 3 punts. Bueno, la majoria de la gent pensava que aquests 3 punts estaven al sac. Ara ja no, ara ja veu un equip fort a jugar aquí.
Sí, però al final sí que és cert, doncs, el que dèiem, no? Que al final l'Oviedo també et dona una lliçó. I això ha de servir per l'Alcorcón, no? Perquè al final, quan pots pensar que les coses van de cara, t'endús una bufetada. Potser ens l'haguéssim endut el dia de l'Alcorcón i hauríem après aquell dia del primer partit, no? Per tant, no sé si Jesús, també Fran, I això també ha presa de cara al dimecres, que al final tots els rivals són complicats.
Sí, és que és el que deia ara mateix, que és que cada partit és un món i sí que és veritat que quan encaràvem el partit de l'Alcorcón, quan s'havia de jugar, com deia el Gustavo, tothom ja el donava per guanyat per les circumstàncies en les que es donava el partit, no? L'equip que vindrà el dimecres és un equip molt diferent del que en teoria havia de venir al mes de l'octubre, perquè ve amb un entrenador nou, perquè ve una dinàmica molt, tot i perdre aquest cap de setmana, però ven una dinàmica molt positiva, ja ha trobat un sistema de joc molt diferent. Per tant, jo m'espero un altre partit totalment diferent del passat mes d'octubre, però, tot i així, nosaltres l'hem d'encarar igual i hem d'intentar que es quedin els tres punts a casa sí o sí, perquè, com hem dit, és un partit vital.
Jesús?
Sisplau, no el podem encarar igual. Este que encara diferent. Sí, bueno, opino el mateix, que l'Alcorcón d'ara no és el mateix, però s'ha de lluitar. Jo apel·lo a que comencem a fer algun canvi per treure el cap.
Espereu també moltes rotacions a l'equip? És una altra dels punts d'interès, perquè ja, evidentment, amb com està de comprimit el calendari, sempre ha d'haver-hi canvis. Però potser Hidalgo havia trobat potser una tecla més continuista en les últimes jornades i contra l'Oviedo sembla que es va fer un pas enrere en aquest sentit. Espereu que torni a haver-hi allò, aposta per molts jugadors nous?
Sí, la cosa va funcionar amb Tenerife, després per què canvies amb l'Oviedo? El que funciona, no ho toquis. Aquesta és una màxima molt antiga i que acostuma a funcionar.
Sí, totalment d'acord.
Aquí el problema potser és, pel que ens diuen també, el nivell d'esgotament que portaven alguns jugadors, sí. Després de l'Heliodoro, cas, per exemple, d'un de Barrena, que era un dels jugadors que més al límit, més minuts ha jugat en aquest inici de temporada, i potser més fos arribava, aquest partit d'aquest diumenge. Això, amb això també has de jugar, no, Fran?
Sí, sí, i tant. És que, bueno, el que et funciona, com diu Gustavo, tens que mantenir sempre que puguis, però això, sempre que puguis, no? Perquè no poden els mateixos jugar sempre els 90 minuts. En això entra també en joc la planificació, no? L'equip no pot caure en el nivell si es fan dos o tres rotacions. El nivell ja s'ha de mantenir, per tant, el que hem dit, no? El dia del Tenerife sembla que es va donar amb una tecla, amb la recuperació de Pierre Cornut, que ha fet dos autèntics partidassos, per exemple, en Juan Ibiza, que també està a un nivell molt fort, l'Aleix Coc i demés, doncs s'ha d'apostar per mantenir el que funciona i a partir d'aquí doncs intentar, sempre que es pugui, donar rotacions per compensar una mica els minuts.
Jo amb això no estic gaire d'acord, és a dir, l'acumulació de partits fa tenir menys entrenos. Un jugador com un de Barrena amb 25 anys, si el de sempre està fos, tenim un veritable problema. La veritat, les rotacions, està bé fer alguna rotació a vegades, però és que estem al desembre, a inici de desembre. Si els jugadors estan fosos amb 25 anys, jo la veritat és que he fet esport competitiu, la veritat és que amb 25 anys estava com una moto i entrenava 3 hores cada dia. No ho sé, no estic d'acord amb això.
A més, que una alineació d'entrada sí que tens que tenir. Després pots anar fent canvis puntuals a mesura que el partit avança, però d'entrada tens que tenir una alineació definida.
Sí, sembla que...
El
més 11 tipus, i amb això ho acabem ja perquè ens queda un minut, va ser el dia de Tenerife, no? Quan s'havia de jugar les garrofes allà, i amb 5 dies Hidalgo sí que sembla que va apostar per un 11 més o menys tipus. Va, que queda un minut. Ràpidament, porres pel partit de dimecres. Fran o Canya?
2-1.
2-1 li apuntem al Fran. Gràcies, Fran. Una abraçada.
Una abraçada, amics.
Vinga, adéu. Gustavo Ruiz. Resultat?
1-0. Si som capaços d'aguantar bé el partit i la defensa no falla.
Ens serveix també l'1-0. Una abraçada, Gustavo.
Igualment.
I Jesús, va, remata-m'ho tu.
1-0-0.
0-0. Doncs, El resultat que segurament hauria d'haver estat aquest diumenge, diu el Jesús que el tindrem el dimecres. Gràcies, Jesús, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada també del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, de servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports de Ràdio Sabadell. En uns minuts, aquest Tribuna Preferent ha penjat a les xarxes socials. Recordeu que ens veiem dimecres a partir de 6:45 de la tarda al Sabadell en joc amb aquest Sabadell al Corcón. Adéu!
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.